Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Ara comencem. Ja hi som. Benvinguts a La Tertúlia. Arrenquem setmana per mi, que jo tinc una setmana que arrenca el dimarts per les tertúlies. Avui tinc dos tertulians, que és la primera vegada que els faig coincidir. Ramon Tena, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Albert Casal, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
I ben trobats, direm així.
Merci.
Bé, fèiem broma, que és cert que tinc alguns tertulians a vegades que coincideixen més amb que d'altres, però ningú s'enfadarà, dels vostres altres companys de tertúlia.
Demano públicament disculpes al Guillem Forner avui per ser-li infidel.
Bueno, no en tinc de rigor. Ell també t'ha sigut infidel perquè ha fet tertúlia.
Ah, sí? Ah, sí, ostres.
Veus, o sigui, les infidelitats fins i tot són radiofòniques, per dir-ho així. Bueno, són coses que agafem amb bon humor. Una cosa que sí que, bueno, s'està parlant una miqueta, tu que ets l'Horadià, Albert, bé, es parlava el David Forner, secretari d'Estat, doncs, en relació, doncs, amb Catalunya, doncs, possibilitat d'un tramvia entre la Seu, Sant Julià, Andorra. Dius, bueno, l'idea és molt maca, ara dius qui paga la festa, per dir d'una manera, també, i la viabilitat de fer-ho, o sigui que...
No, tècnicament, probablement és més viable que no pas econòmicament. Jo crec que la responsabilitat de qualsevol polític que proposa una infraestructura que exigeix una inversió important, però també exigeix un manteniment i sobretot un mínim d'usuaris que el facin servir, pues em sembla que, bueno, pues com deia un amic meu, que me presenten el camello, que jo també me quiero fumar lo mismo, saps? Vull dir que crec que és un excés de voler donar solucions a tot. És una mica com ara ha fet, doncs, els AE, no?, de rendevant amb aquest tiny house per intentar solucionar el problema de l'habitatge per la gent jove. Vull dir, s'ha de ser una mica més sèrio, no? Vull dir que això entre companys i tertulies, doncs a micro tancat podem fer el que vulguem, però és una proposta que no té sentit. Vull dir que el problema de l'habitatge no és fer quatre barraquetes de fusta.
Sí,
I proposar això com una gran solució que aporta, doncs aporta la solució al problema. El problema és un altre, i la solució ha de ser una altra, i no és per fer quatre barraquetes de fusta en un prat allà al mig de la muntanya. Mm-hmm. Entens? No sé, crec que...
No, sí, en la mateixa línia. Jo la veritat és que el tema del tramvia estaria molt bé que hi hagués un tramvia de la Seu d'Urgell i Escaldes-Engordany, però clar, la viabilitat, bueno, tècnicament no ha de ser, suposo, molt complicat, però clar, econòmicament jo no sé si és viable. No ho sé, ho ignoro, no ho sé. Però potser el que es troba a faltar amb aquests anuncis és que vagi acompanyat d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica, no? Que a vegades es fan aquests anuncis, no?, que queden molt bé i molt bonics. I, no? I ja que l'Albert deia lo de les fes, és una cosa que vaig estar parlant ara fa uns dies, i deien, jo crec que la persona que proposa aquestes coses hauria de passar una setmana, no?, per conèixer quina és l'experiència, no? És a dir, una setmana amb un mes de gener no gaire fred, pot ser com aquest mes de gener a sol 10, bueno, a veure què tal estàs una setmana amb una caseta d'aquestes, no? I llavors després ja fas la proposta.
Però això sí que potser tècnicament funcionaria també.
Sí, però
no estem parlant de l'espai, que és
dignitat,
escàs,
clar, és un tema de dignitat també.
Crec que la solució és una solució de més gran abast, que no pas de fer cinc casetes. Això és que jo me'n recordo quan, no sé si te'n recordes, a Barcelona se'ls va córrer la gran
idea. Els contenidors de barcos,
home,
sí.
Home, escolta, allò era ridícul, vull dir, la tele no parlava de parlar-ne, i la de Colau si feia fotos de tots els costats, però allò no era la solució. O sigui, és evident que el problema no són 20 casetes i menys de containers, que tenen uns problemes després, que la gent que hi viu se'n recorda del que va tenir la idea de fer-les, no?
Sí, bueno, els que van començar a la sola andorrana van començar així, van començar amb barraques d'obra, unes amuntegades a sobre les altres, i sempre t'ho diuen, diu, passàvem calor a l'estiu, fred, molt fred a l'hivern. I que a vegades falta això, falta abans de dir la proposta, igual fer com un segon pensament de dir, vos dir què ho he de dir, això?
Sí, perquè... Jo, pel tema del transport, que són dues preguntes i són dos temes que hem obert de cop,
sí.
El tema del transport, jo crec que tenim la xarxa de carreteres que donaria encara molt més de si. Vale? I aleshores, doncs, parlant això del cost i del retorn de la inversió per l'eficiència i dels usuaris, doncs jo crec que la xarxa de carreteres dona encara per molt més. I la idea bona que ha sigut de ficar un carril diferit, que amb les fletxes doncs, et pots marcar doncs, una prioritat exclusiva només pels autobusos, donaria per molt, perquè se suposa que són vasos comunicants, no? O vas amb el teu cotxe o vas amb l'autobús, als puestos no hi vas. Per tant, si tu aconsegueixes que la gent, pels mitjans que sigui, vagin amb l'autobús, la xarxa de carreteres, que avui en dia tenim a tot arreu tres carrils i quatre, donaria per més, no? I sobretot quan els fluxes són uns fluxes molt condicionats per l'horari. No va la xarxa plena amunt i avall, o va amunt o va avall.
Sí, aleshores, no som ni Los Angeles ni San Francisco, per d'una manera.
No, no.
Del que dius, Albert, també l'altra cosa que jo ho estava pensant, suposant que es faci, o sigui, anem a visió de 50 anys per ser agosarats. Dius, clar, si l'idea és, doncs, fem pàrquings perifèrics a la Seu perquè la gent que pugi deixi el vehicle a la Seu i després agafi el tramvia per pujar fins a Andorra, per dir-ho així. Ara, també tens que tenir els espais al voltant de la Seu per crear aquestes àrees d'aparcament immenses perquè la gent vulgui deixar el seu vehicle allà i pugi en transport col·lectiu fins a Andorra. O sigui que estem desplaçant el problema.
Sí, però fixa't una cosa. Jo crec que seria encara un altre error d'aquells terrible, no? O sigui, jo crec que el consumidor ha de venir a dins d'Andorra. O sigui, deixar el consumidor que deixi el cotxe a baix, a la Seu, és un regalo pels de la Seu, amb tot el respecte per ells, però vull dir que la gent que deixa el cotxe després se'n va a comprar, després se'n va a fer recados, després, per tant, crec que Andorra sí que té capacitat per absorbir aquests cotxes, no? Els pàrquings verticals hi caben molts cotxes, si es pensa bé tot, no? Vull dir que el problema és quan es fan malament les coses i no s'aprofiten bé els espais, perquè per lo que em referia abans de les casetes, era per l'espai que tu perds. O sigui, tu, al final, una tiny house d'aquestes, pues, ocupes un espai i no dones servei, perquè el problema que tenim avui en dia, a part de no tenir vivendes per la gent jove i no tenim vivendes per la gent treballadora, perquè els semblaria que el mercat de l'estanding està ben satisfet, ens falta espai. I, per tant, l'espai s'ha d'aprofitar al màxim. Els projectes han de ser molt ben pensats econòmicament, perquè això també cal que el retorn de la inversió doncs, sigui el correcte, però també perquè no hi ha infinitat d'espai, vull dir, estem acotats per les muntanyes i estem acotats pel...
Sí, per la fotografia.
Sí, sí, clar.
No, i una mica a mi el que em sorprèn també d'aquest debat sobre l'habitatge és que tenint la quantitat de pisos buits que tenim, buits o no utilitzats, perquè aquí cadascú et dona una terminologia, però bueno, sembla ser que la xifra mínima que voltava els 2.000 pisos buits, que eren realment pisos buits, és a dir, sobte que potser no es faci més esforç aquí i que, bueno, hi ha aquesta mesura política tan polèmica de la llei òmnibus, no? Que si govern troba un pis buit, doncs no sé, per mi és una expropiació, ells en diuen d'una altra manera, no? I a mi em sobte molt aquestes idees una mica disparatades que estan sortint amb el debat de l'habitatge.
L'altre dia va caure per casualitat amb un vídeo d'aquests curts que hi ha al mòbil una intervenció al Parlament Espanyol d'un dels polítics més, per mi, més brillants que hi ha avui en dia al Parlament Espanyol, que és l'Aitor Esteban del PNV. Bé, aquesta gent, doncs, ja sabem de quina corrent ideològica doncs, agafen les idees, vale? Però va dir una cosa molt sàvia i molt intel·ligent. El petit estalvi, que també és el mateix cas que hi ha hagut a Andorra, havia anat a la vivenda. Els nostres pares feien inversió d'estalvi no amb Apple o potser amb telefòniques, sinó que es feien la seva casa, la feien servir per llogar-la. Hi havia un mercat que suplia molt bé i havia ajudat molt. I llavors ell, el resum de la seva intervenció, que és una intervenció que la trobareu per internet, a YouTube, jo la vaig trobar a YouTube, em sembla. Doncs ell el que deia que el que s'havia de fer és estimular l'oferta. L'oferta és fonamental, perquè entre tots hi ha un mercat que demana i, per tant, si es regula la seguretat del que fa la inversió amb aquests, el que no pots fer és crear una sensació d'inseguretat absoluta, que és el que està fent aquest govern. O sigui, aquest govern no està donant les ajudes a on caldria. No es poden fer blocs de pisos reformats a uns preus escandalosos per obtenir al final 6-7 places. S'ha de gestionar després tot això. Això repercutirà sobre el cost. I sobretot el ridícul és que el preu que oferta ara l'administració pública és més car que el que estan oferint els particulars. O sigui que la solució al problema està en generar oferta de confiança. I si no entrem en aquest camp, no hi haurà, perquè els diners del privat són necessaris també per aportar la solució al problema. No pot fer un parc de vivendes exclusiu al govern per la vivenda de lloguer. Ha de haver un equilibri. Sí. I és molt més barat i molt més eficient donar-li els diners a la gent que ja s'hi dedique o ajudar a que la gent que dubte doncs entri en aquesta manera d'invertir els diners.
Clar, s'han de mirar diverses palanques. És a dir, jo crec que a vegades en el debat de l'habitatge es presenta el propietari com l'enemic.
Això no és acceptable.
I clar, no és. Però a vegades hi ha aquesta... No, aquesta, sembla que sigui això, que bueno, no hi ha habitatge per culpa del propietari, i clar, i és un debat que hem de sortir d'aquí. Jo crec que hi ha moltes palanques, és a dir, els habitatges públics són una palanca, evidentment, però clar, l'habitatge públic t'arriba a gent que temporalment, perquè potser són joves o de manera més estructural no tenen recursos per això, però clar, hi ha tot el gruix de la societat més de classe mitja que no pot accedir a aquesta vivenda pública, que si no toques altres palanques, com deia l'Albert, de donar seguretat o de donar incentius, no?, a qui vulgui posar un pis amb lloguer, amb unes determinades característiques, és veritat que si no vas tocant totes aquestes palanques és molt difícil.
Però el resum d'aquella intervenció, que la vaig trobar allò adient a lo que deia, és estimular l'oferta. O sigui, tu i jo ens assentem de bona fe, perquè després també hi ha la maldat de carregar-li la culpa a l'un o a l'altre, i fem una llista de les coses que s'han de fer perquè aquest mercat funcioni, que s'estimuli que hi hagi més producte, el mercat es regularà. O sigui, hi haurà un moment que potser no caldrà fer més pisos, potser també caldrà que no entri més gent, perquè també hem de definir quins són els límits d'aquest país. Això és un debat que, vulguem o no, ens l'haurem de plantejar seriosament.
Clar, és un debat, és cert, és un debat que suposo que, o un tema que està distorsionat això, el 10% de pujada en població que hem tingut en poc temps, la inversió estrangera aquesta tan especulativa que ens ve de fora, suposo que tot això són coses que distorsionen una mica, per això deia això, que has d'acabar tocant palanques vàries.
Sí, però la inversió estrangera, a veure, estic d'acord amb tu, però fixa't que s'ha focalitzat en un producte que fins ara fa poc no hi era, que és la vivenda d'hiperluxe, o entre cometes, si s'accepta això. O sigui, s'ha focalitzat cap allà. El que ha fet és l'inversor local ha fugit del pis d'inversió per la classe mitjana, si m'acceptes l'expressió. O sigui, sí. Avui s'estan fent pisos de luxe de 7.000, 8.000 euros metro quadrat, de molta alçada, això és un altre tipus de tipologia de paisatge, cada un sabrà si li agrada o no, però va dedicat a un mercat que no és per tothom.
Sí, jo deia distorsió una mica per això, perquè és veritat que ens falta espai i que l'espai l'hem de fer servir molt bé i clar, s'està ocupant amb uns pisos que finalment no aniran al mercat de nacional, no? Escaldes, per exemple, amb
també.
Bueno, Escaldes amb les torres, això és molt curiós, Et pots passejar a les 2 del matí i veus que les torres estan apagades. És a dir, potser tens un 20% de pisos il·luminats i la resta està apagat. És a dir, jo crec perquè això ho has de afirmar amb dades, i si no hi ha dades no ho has d'afirmar, però bueno, la meva hipòtesi és que tota aquesta vivenda de luxe està desocupada. No sé si buida, perquè finalment si algú l'ha comprat vol dir que està ocupada, però no, està infrautilitzada. Llavors jo per això deia que la inversió estrangera igual distorsiona, perquè estem ocupant aquest espai que és tan escàs amb pisos que finalment doncs estan buits quasi tot l'any o tot l'any, no? Per això deia que distorsiona, i que crec que és una altra de les coses que s'ha de tocar. O sigui, s'han d'anar tocant com totes les palanques.
De lo que comenteu, que hem obert un ventall ampli de conversa, Tu que t'ocupes de joventut, Ramon, el comú d'Escaldes, menors de 30 anys és un 17,9% de la població, d'acord? Es contempla entre 15 i 30, clar. Són joves que s'estan formant més perquè més del 80% continuen en cursos superiors. Diguem, tot això és una bossa, per dir-ho d'una manera, de candidats que es voldran independitzar en un cert moment de la seva vida postestudiantil i quan sigui laboral al país, o que també podran marxar i després tornar al país, o sigui, moltes casuístiques, però clar, també és una sol·licitud més de volum de població futura que tindrà ganes d'accedir a un habitatge, fundar una família i tenir una independització, o sigui, són moltes coses més també.
Sí, de fet, quan es fan estudis sobre joventut, tant en l'àmbit europeu com a Andorra, la primera preocupació que et surt és aquesta, és el poder emancipar-se i la manca de vivenda. Jo igual, també els hi dic, perquè m'agrada allò, el que diuen els francesos, estar aquí, xinxar una mica, però jo també els hi dic, jo quan tenia 20 anys, era la preocupació número 1, és a dir, també era difícil. Jo recordo que la primera vegada que vaig marxar a viure fora de casa dels meus pares aquí a Andorra, més de la meitat del meu sou se me n'anava amb llogar un pis, no? Vull dir que clar, quan estàs en el moment ho veus en aquell moment, però és una cosa que ja ens passava.
Sí, el que diu el Ramon, Albert, és que tots ens ha passat, però la perspectiva és molt diferent quan ho veus ara que si et recordes, ostres, a mi quan m'ha passat fa 30 anys enrere o 35 anys enrere també, o sigui, la cosa era difícil.
Sí, és que aquest Nadal van venir uns amics meus a casa a passar el cap d'any i érem les dues generacions, no? La generació dels meus fills i els pares, que érem els amics, no? I va haver-hi aquest debat. Si avui era més fàcil accedir a tots els... Si vivíem un moment de més confort o era un moment de més complicació per accedir a tot. Ells eren hiperpessimistes, ells ho veien fatal, ells veien que no hi havia vivenda, que per accedir a la vivenda doncs era molt complicat, que a sobre... Doncs... I jo els deia que no, que era al revés, que jo ho veia molt més fàcil ara, o sigui, veia molt més oportunitats. És evident que no hi ha producte, ningú discutirà que els preus s'han ficat molt a l'alça, però jo el meu primer pis, igual que tu, Ramon, el vaig compartir amb tres companys. O sigui, jo no vaig poder tenir la intimitat de tenir un pis propi fins molts anys endavant. Vaig tenir que estalviar, vaig tenir que treballar, tenir altres prioritats laborals que no pas les meves prioritats personals. Vaig compartir pis durant molt de temps. I per tant, tampoc em semblava que era un marginat, sinó senzillament vaig fer una opció, com deies tu. Potser hi anava més de la meitat del meu sou, perquè tampoc tenia un gran sou jo. Per tant, a veure, jo crec que la responsabilitat dels polítics és analitzar el moment, tenir una visió de cap on va la situació, perquè les tendències són molt importants, i intentar trobar les solucions ajustades al moment. No pots pretendre tenir un pis de propietat quan tens 25 anys. No sé, si ets una persona que és molt brillant econòmicament, potser sí, però la majoria de les persones ens ha costat molt arribar a la propietat. Per tant, el que no pot ser és que no tinguis ni l'oportunitat d'emancipar-te. I això sí que és on els polítics han de treballar molt important, i ja et dic, torno a carregar contra els d'AE, que me'ls estimo molt, però no es poden fer propostes com les tiny house. O sigui, hem de ser més seriosos, hem de veure quina és la realitat del producte, hem de saber quina és... Perquè hi ha una cosa, Ramon, que no és el mateix ser 50.000 persones que ser-ne 100.000 com som ara. O sigui, el problema és el doble. I com més anirà creixent la població, l'arribada de joves al mercat serà el doble. Per tant, estem en una fase d'exponencial que ens condiciona molt i ens obliga a prendre decisions molt responsables i amb molta rapidesa. Bé, vols crear un problema greu, greu, eh?
Del que dius, Albert, a mi em ve un flash ara. Us recordeu, perquè tots l'hem mirat, aquella sèrie americana de Friends, que clar, eren companys de pis, claro. O sigui, compartien pis, o sigui que... Però clar, aquesta sèrie té 30 anys, per dir-ho d'una manera, o sigui que evidentment que les societats són diferents, però la realitat en qualsevol lloc del món ha sigut paral·lela, claro. No? Aleshores, de sèries que han fet doncs, un cert rebombori i han sigut molt, molt seguides, doncs era una situació real d'una classe que també o eren estudiants o treballaven també, com dius tu, no? Que han tardat a emancipar-se.
Sí, jo el que els hi... És a dir, jo el que sí que compro dels joves és que sí que és cert que jo amb 25 anys tenia aquesta situació, però jo pensava, amb 45 igual em podré comprar un pis, no? És a dir, hi havia aquest optimisme de dir, bueno, doncs ara no, però... I és cert que ara amb la gent jove el que es veu és el pessimisme aquest de dir, no és que no me'l pugui comprar ara o que hagi de compartir pis, sinó que tal com veig la progressió professional, és que igual amb 40 anys continuaré igual, eh? I això és l'únic que jo sí que detecto nou, que potser quan jo era jove no passava, hi havia més optimisme, i avui en dia no hi és, no hi ha aquest optimisme. Jo amb 45 anys no me l'he pogut comprar el pis, eh? O sigui, l'optimisme el tenia, però s'ha quedat amb optimisme, però sí que és cert que hi ha aquesta sensació quan parles amb gent de 25, inclús 30 anys, que veuen que veuen o no ho sé, o ho perceben, que això, però que estan vivint pitjor que la generació dels seus pares. I clar, tenim tendència que a vegades el retrovisor no ens deixa veure gaire, no? Perquè jo l'altre dia també una senyora gran em deia, si tu t'imagines com era la vida als anys 30 i 40, vull dir que sí, potser estem pitjor que fa 20 anys, potser, però igual estem millor que fa 40. I crec que també això s'ha de posar tot amb equilibri.
Bueno, sí, tens raó, Ramon. Tens raó, perquè és veritat que tots opinem de com ha anat la festa segons com hem acabat la festa, no? Aleshores, doncs, bueno, el que sí que és preocupant, i jo crec que això sí que és una cosa que s'hi ha d'insistir molt amb els polítics que tenen la responsabilitat, és no saber cap a on anem. O sigui, hauríem de ser, perquè el problema... Mira, que tu accedeixis a alguna propietat, al final també hi hauria algun economista que et diria que no et surt a compte. Avui l'altre dia llegia les opinions de l'Elias, crec que és aquest senyor que ha comprat la Sirena, que és ara surt per tot arreu donant opinions, i ell diu que no cal comprar...
Bueno, el nord d'Europa, de fet, viuen més de lloguer que de...
Sí, però el problema, Ramon, és que tu quan tinguis una certa edat, amb aquest lloguer que estàs obligat a pagar... O sigui, comprar un pis et dona la seguretat que tens una casa. Serà més rentable o menys rentable, i llavors tens un lloc on viure, perquè avui en dia, des del final de la nostra etapa professional fins que se suposa que tindràs que morir, doncs ja s'ha allargat moltíssim. Per tant, has de tenir estalvis previstos o has de tenir una vivenda on tu puguis viure i el cost d'aquesta vivenda sigui... Però si tu tens que enfocar la teva jubilació sense vivenda amb aquests costos que hi ha avui en dia... És preocupant. Això sí que és el que l'Estat hauria de garantir, hauria de supervisar molt bé i trobar fórmules intel·ligents. En un pis de 4 habitacions els teus pares el necessitaven i avui en dia els teus pares ja no el necessiten. I a la millor no han de renunciar a la propietat i ni tenir-s'ho que vendre. O sigui, hi ha molt a discutir i molt a parlar. El que sí que és un fet és que hem de garantir que tothom tingui dret a tenir una vivenda digna. Entens? I per tant, llavors, les fórmules hi caben totes. Per això et deia que el debat ha de ser un debat honest entre totes les parts i despolititzar-lo, saps? Perquè trobem entre tots solucions que responguin a la problemàtica greu que hi haurà.
Sí, del que dius, Albert, de fet, la vivenda digna és un dels articles de la Constitució.
És que només pot ser així, Enric. Vull dir, com no pots garantir que tothom té dret a tenir escolarització, sanitat pública de qualitat i tenir vivenda? Jo crec que són els tres eixos de la nostra societat moderna, no? A partir d'aquí, escolta, ja ens en podem anar tots a viure al bosc, no?
Sí, que de fet, bueno, el bosc hi pot viure molt bé, però si tens la cabanya, que és molt maca i ben acondicionada. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casal i el Ramon Tena amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Ramon Tena i l'Albert Casal. Bé, hem estat abans d'anar a aquest tall publicitari, parlàvem del tema habitatge i també doncs, l'emancipació dels joves. El que sí preocupava doncs, el grup polític del PS, que les ajudes a les famílies s'han duplicat en 6 anys respecte al que hi havia doncs, com volum monetari d'ajudes fa 6 anys enrere. Això és una conseqüència, encariment cost de la vida, cost de lloguer, emancipació, hi ha moltes casuístiques segurament que han inflat aquesta despesa, per dir-ho així, o aquest complement que dona govern a aquestes famílies, que és necessari.
Bueno, Enric, vull dir que al final l'estàndard l'hem de fixar la societat, vull dir, si l'estàndard doncs, exigeix doncs, que hi hagi un nivell de qualitat de vida, doncs, allà on no arriba el ciutadà amb el seu esforç, perquè no a tothom li van bé les coses, pot haver-hi gent que, tot i anar al nivell, no li vagin prou bé. Vull dir que salaris baixos, entens? Vull dir, cost elevat de la vida, algú ha d'acabar d'ajudar a la societat, que per això som societat, no? Si no, seríem individus.
No, jo crec que estem veient això, que el mateix sou que podies tenir més o menys fa 10 anys, avui en dia arribes a menys, no? I el que... jo crec que el que es constata és que avui en dia, per exemple, amb el salari mínim ja té justet arribar, hi ha molta gent que està cobrant el salari mínim, no? És cert que aquí govern ha fet, i també s'ha de dir tot, i govern ha fet molt esforç a anar pujant el salari mínim perquè com a mínim estigui en línia amb els països veïns, que ens havíem quedat una mica per sota. Però és la constatació això de que avui en dia cada vegada costa una miqueta més arribar a final de mes.
Parlant de salaris, una professió que està en tensió, món de la mecànica, del món de l'automoció, els tallers els hi costa trobar mecànics, salaris entre 2.000 i 2.500 euros, i estem ja parlant d'un salari més que correcte respecte al salari mínim, i no es troben professionals, o sigui, és una problemàtica afegida d'algunes professions que potser no són prou atractives per al jovent o no els interessa.
Jo crec que hi ha potser diverses coses, no? Una és que durant una generació, però no sé com ho veus, però hem jo crec que hi ha hagut aquesta idea de no te'n vagis a FP, vés-te'n a la universitat perquè no has de llicenciar-te. I llavors, clar, hi ha professions que potser s'han quedat menys. L'altra és que a mi és el que em sorprèn una mica avui en dia, que amb determinats salaris, si tu estàs sol, costa inclús, no? Costa inclús arribar. A mi un metge d'una especialitat em deia l'any passat que havia pujat a Andorra, tenia un bon sou, que anava per aquí una mica, i em diu, me'n torno a anar, em sembla que no se'n va dir a Múrcia o a Sòria, diu, me'n vaig allà perquè el meu salari serà menor, però amb el meu salari menor puc pagar tranquil·lament un habitatge, puc pagar el cost de la vida, i al final jo crec que estem donant voltes tot a lo mateix, que s'han de buscar maneres, això, del cost de la vida, mirar d'ajudar que la gent i arribi o a reduir-ho a través de reduir el percentatge que la gent posa en salari. Jo penso que és un debat que va per aquí, que potser hi ha menys gent, però que avui amb salaris molt dignes igual costa una mica més arribar, perquè 2.500 euros és un salari molt digne, igual costa una mica més arribar, i hi ha gent que potser abans vindrien aquí a Andorra i ara diuen, pues mira, em quedo a Múrcia o a Albacete perquè amb un salari menor igual arribo més. Que és el fenomen que per mi és nou d'Andorra.
Bueno, Ramon, aquí potser caldria dir el que és un salari digne o no.
Clar, clar.
Perquè, clar, jo crec que el salari digne no està al preu que tu has dit. Ha d'estar superior. Perquè si tantes tensions hi ha, t'ho diu el mateix mercat. Vull dir que si els metges no venen perquè no els pagues prou, probablement el problema no és del metge que vol cobrar massa, sinó que és tu que els pagues, perquè l'entorn és el que és. Vull dir, una poma val una poma, i un jo què sé, una entrada doncs, al cine o el que sigui val el que val. Per tant, jo tinc un fill que diu que tenim uns salaris molt baixos. És economista, ell ha treballat a Suïssa, i ell ho diu. Papa, us esteu equivocant. Si tenim una societat on estem competint per la banda baixa, quan hauríem de competir per la banda alta. Si aquest metge que dius tu hagués cobrat 3.500 o 4.000, probablement el que passaria és que no hi seria només ell, probablement hi hauria tres més al darrere presentant el seu currículum i tu podries escollir. Qui paga llavors aquesta diferència? Aquesta és la pregunta. O sigui, per això tenim política fiscal i per això tenim política perquè les persones que tenen més capacitat puguin pagar. Però competir per la banda baixa és un error. Jo crec que hem de ser els millors i hem de fer una societat on tothom s'acosti el màxim possible a la felicitat. I la felicitat, una part, és tenir una estabilitat econòmica i un sou digne, que et permeti tenir una vida digna.
Sí, sí, és cert aquest debat. Jo me'n recordo, deu fer un mes i mig o dos, que bueno, Concòrdia va presentar l'estudi econòmic de la Unió Europea, hi havia un economista, i ens va presentar, va presentar ja gràfics on comparava salaris mínims, salaris medians, al mig, amb el cost de la cistella de la compra.
Sí,
i clar, posava Espanya, França, Andorra, i veies que aquí, bueno, més o menys, tot i que Andorra estava a baix. Però clar, després anava posant països com Suïssa, Liechtenstein, que tant se n'ha parlat, i veus que la diferència amb Andorra era enorme. O sigui, no només amb la xifra de salari, sinó amb la xifra del salari comparat amb la cistella de la compra. I és veritat, igual aquí ens estem equivocant amb el que deies de competir per la part baixa.
I del que dieu, el que falseja també l'opinió potser d'una part de les persones és quan es publiquen el salari medià i el salari mitjà, que està, diguem, molt a l'oposició del salari base, perquè quan dius, no, salari medià, que són potser 2.400 i escaig, i el salari mitjà 2.800 i pico, dius, bueno, sí, però pares 50 persones al carrer i els demanes el que cobres i potser no arribes a aquest percentatge.
El que passa és que jo crec que al final hi ha un segon mercat, o el mercat funciona amb una segona tarifa. O sigui, jo sóc empresari, tinc persones, no en tinc moltes, tinc una empresa petita, però a mi no se m'acut oferir-li a un empleat, ni que sigui l'empleat que fa la feina més senzilla, el salari mínim. O sigui, tothom està cobrant, ja no està cobrant per sobre i bastant per sobre. O sigui, a mi no se m'acut anar a buscar una persona que només cobri el salari mínim perquè no la trobaré, entens? Per això aquesta reflexió de dir quin model de societat volem, com volem aprofitar també els recursos que tenim de treballadors, perquè a la millor els estem duplicant. O sigui, tantes administracions són necessàries, podríem donar un servei millor amb menys gent. El model polític que tenim és el model ideal, és el model més eficient. Aquí a Andorra, des del moment que ha passat de 35.000 persones o 40.000 persones, va començar a créixer, s'ha generat tota una sèrie de plantejaments que ningú s'ha atrevit a posar-los a sobre la taula. Però una societat avui en dia tecnològica, amb els smartphones que tothom porta a la butxaca del darrere del pantalón, necessita 8 administracions per 450 o 464 quilòmetres quadrats. Quin cost té fer funcionar aquesta màquina amb aquest sistema, que és un sistema del segle XX, no del segle XXI? Clar, llavors tot això ens porta a unes contradiccions tremendes, perquè al final la màquina no pot donar per tot.
Sí, jo de fet, abans de treballar en un comú, era dels que pensaven que els comuns, no, que potser sobraven, eh? El que passa que ara igual he vist l'altra visió, i és que finalment el treballador, el funcionari que està en un comú, si només hi hagués una administració, no te n'estalviaries tant, no? És a dir, el que neteja o el que treu la neu el necessites, o el que es dediqui a cultura, o el que està en una llar d'infants, o el que està en un punt jove, tots aquests el necessites amb una o amb 8 administracions, on sí que hi hauria un estalvi, i és cert, és amb sous polítics. I això sí que estic d'acord, que clar, els comuns és un extra de sou polític. El que passa és que també hi ha un element, que són coses que jo descobreixo ara, hi ha un element no econòmic, i és el poder, quan tens un problema perquè tens una rajola trencada, anar-te'n a veure al teu conseller i que això t'ho arregli en una setmana. Quants diners val això? No ho sé, no en tinc ni idea, no? És a dir, interessa els diners que val comparat amb... Però jo crec que, però una mica per resumir, jo crec que el sou del treballador de l'administració, si s'unifiquessin totes les administracions, no t'estalviaries tant, perquè la feina s'ha de fer igualment.
Sí, el que vols dir tu, Ramon, és que potser hi havia una reorganització a nivell estructural per la part administrativa, però per la part operativa, diguem, més de terreny, no, les persones necessitarien les mateixes.
Sí, és a dir, punts joves, serveis que donin un servei local a la joventut, n'has de tenir, tinguis una administració o vuit, n'has de tenir una a cada parròquia, encara que siguin de govern. El que sí que crec que hem d'aprendre a fer, i és el que estem fent, cada vegada més és mancomunar. És a dir, ara, en lloc de duplicar els serveis entre Ordino i la Massana, dic aquests dos perquè sé que treballen molt junts. Doncs potser fan un servei mancomunat i no tenen un taller de teatre tots dos, sinó que tenen un taller de teatre tots junts. O, per exemple, entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, si s'ha de fer una sala d'estudi, doncs en fem una. No en fem dos a meitat de rendiment. Jo crec que amb això és amb el que hem d'anar avançant, amb mancomunar serveis, i és el que, amb la mentalitat andorrana tan parroquialista que tenim, i de no em toquis el meu comú, bueno, aquí és on jo crec que sí que hem d'aprendre a avançar una mica.
Del que dius, Ramon, d'aquesta mentalitat andorrana, 2024 és un any on hi ha hagut menys passaports de les darreres dècades, ha pujat un 5,8% respecte al 2023, però clar, és un 58% menys que fa 20 anys enrere que el 2025. O sigui, es podria interpretar com una desafecció o perdre carinyo aquesta identitat, per dir, mira, no m'interessa ser andorrà, però bueno, és un país doncs, que m'ha donat una formació, una cultura, una educació i tal, però em desvinculo d'ell perquè no m'interessa.
Però és que això és una cosa que tampoc... Som d'una generació que li hem donat molt valor ser andorrà, i pot haver-hi gent que no li doni valor. O sigui, no és necessàriament un fet imprescindible per ser feliç o per tenir una vida confortable accedir a la nacionalitat. Ja en tens una, la nacionalitat et dona dret a segons quins drets, no? Justament la redundància, i a la millor les seves necessitats estan més satisfetes tinguent un passaport espanyol que tinguent un passaport andorrà, o tinguent un passaport francès que un passaport andorrà. Aquí entraríem una altra vegada al debat de si
o aquí en podem obrir molts de debats. Doble nacionalitat, vot dels residents, aquí en podem obrir 20.000 de debats.
Sí, aquest és un dels temes, la doble nacionalitat o la triple nacionalitat. O sigui, que això també va enllaçat amb nosaltres, amb Europa. Quina visió tenim de com hem de fer aquest enllaç amb Europa. Perquè al final, a veure, la desafecció nacional no crec que vingui perquè tinguis un paper que posi que amb la funda, em sembla que són de color vermell, que digui que ets andorrà. No veig perquè mai d'estima menys Espanya si fos demà espanyol, perquè sóc també andorrà. Estimes el papa i la mama, o estimes els teus germans si en tens quatre. Vull dir que al final és una cosa administrativa. Al final, tenir un passaport, home, sí, quan van a la Roja, al Mundial, pues, clar, els que són espanyols es van sentir més cofois, no? Però el dia a dia... dia a dia molta gent ni ho sap perquè no li afecta, no?
Clar, avui en el dia a dia jo suposo que en el dia a dia de la major part de persones tenir un passaport andorrà o d'una nacionalitat que cobreixi el trilateral, anem a dir Espanya, França, Portugal, clar, en el dia a dia t'és igual, és a dir, no sé què, potser vulgui ser funcionari del servei de policia, que has de ser andorrà, però si no en el dia a dia no et fa falta, diguem-ne. Pas que jo sí que detecto una certa desafecció al, perquè jo igual vinc d'aquesta generació també que estàvem molt orgullosos de ser andorrà i de tenir el passaport andorrà. I avui en dia no sé si això potser s'ha debilitat o no. Jo el que sí que escolto molta gent que es podria fer andorrana i no ho fa, potser d'una certa edat, amb joves igual això no ho trobo tant. Però un sentiment real de dir jo no vull haver de renunciar a la meva nacionalitat d'origen, per un tema sentimental, no de, és que llavors quan viatgi, no, però realment de pues, algú que va venir aquí als anys 60 i que ara podria ser andorrà i ja et diuen, bueno, jo és que em sento molt andorrà o andorrana, però també em sento espanyol, per què he de renunciar? Pues, clar, aquí és on s'obre tot el debat de la doble nacionalitat i... que no sé quina és la solució, ja et dic que ara mateix no...
Bueno, solució no, diguem...
O què seria el millor, no ho sé.
Forçadament no pot ser a gust de tothom, dius, no, és que és o una o res, perquè hi ha països, agafem França, que pot ser binacional, tenir dues nacionalitats, pot ser franco-espanyol, per exemple.
No, el problema dels andorrans, i això és cert, és el problema de la proporció. Tenir la nacionalitat et dona uns drets polítics que els podries exercir. Aleshores, doncs, és el debat també de sempre de si fan falta 5 anys, 10 anys o 20 anys per ser andorrà. Vull dir, amb això els andorrans hem tingut sempre molta por pel fet de la desproporció que representa que entrin 1.000 persones a Andorra o que entrin 1.000 persones a Espanya. Vull dir que tothom és conscient que Andorra té un país, és un país molt fràgil, no? És complicat, Ramon. Estic d'acord amb tu que aquí fa falta dedicar-hi hores de reflexió i prendre les decisions que probablement no seran de l'agrat de tothom, perquè és un tema molt, molt, molt sensible.
Sí, i després també...
Les conseqüències que té, no? Vull dir que...
Correcte. A nivell de vot, que sigui tant per a eleccions nacionals, per dir-ho així, o si arribem a aquest famós referèndum que es tindrà que votar, que sigui vinculant o no vinculant també, dius, bueno, seran els andorrans que decidiran o no si volen aquest acord d'associació. A partir d'aquí dius, bueno, clar, si dius, no, els residents també a partir de 10 anys, dius, i per què... mirant-ho d'una visió d'un andorrà, i perquè té una persona que porta 10 anys al país, per dir 10 anys, dius, tindria el dret d'opinar si nosaltres andorrans volem fer part de la Unió Europea o no. Clar, la balança és complicada.
Jo crec que aquí hi ha el tema de l'arrelament. És a dir, tu pressuposes que algú que porta, que algú té el passaport andorrà és algú que viurà aquí i que s'interessa. Suposo que tu pressuposes també que algú que porta 20 anys a Andorra ja té la seva vida aquí, ja no marxarà... Clar, aquí és on dius, bueno, i per què vin i no 10? Jo crec que algú que porta 10 anys a Andorra, que té els fills a Andorra escolaritzats, que està casat amb algú que igual també és andorrà, a priori no marxarà. Jo entenc la por aquesta de dir, és que acabaré donant el passaport a algú que marxarà, perquè és algú que ha vingut aquí 5 anys, 6, passa que a mi em sobte que vin ho trobo com exagerat. Jo crec que això, per exemple, sí que és una cosa que hauríem d'anar fent com un primer pas. Igual no haurien de ser 20, igual haurien de ser 15, perquè de fet avui en dia per matrimoni ja no són ni 15, ja són 3 anys de matrimoni, és a dir, amb 3 anys de matrimoni ja tens el passaport andorrà, si vols.
I es va rebaixar de 25 a 20, també.
Sí, és a dir, amb 3 anys de matrimoni tens el passaport andorrà si t'has casat amb un andorrà, per aquesta idea de l'arrelament, perquè ja s'entén que, a veure, algú que està casat, a priori, no marxarà. Jo escoltava algú amb aquest tema, algú que tenia una idea, algú de Sant Julià, de fet, que deia, per què no tenir doble nacionalitat, però que tu em puguis fer servir una a la vegada? És a dir, si tu estàs residint a Andorra, tu el passaport espanyol el tens en una caixa forta, a govern o a on sigui, tu ets andorrà, però tens la nacionalitat espanyola. Que el dia de demà et jubiles i te'n vas a Espanya, o perds la feina i te n'has d'anar a Espanya, tu recuperes. Tu vols ser espanyol ara perquè et convé més espanyol? Vinga, té el teu passaport espanyol, el teu passaport andorrà es queda aquí. I jo penso, mira, doncs igual és una cosa original que potser una cosa així podria ajudar també.
Sí, és una reflexió... Bueno, té el seu, no? El que es posa el Ramon, Albert...
Jo crec que obtenir la nacionalitat és un dret. Hem de decidir aleshores si el dret es dona a 25, a 20, a 15 o a 10. El dret no és negociable. El dret és una cosa que forma part del teu patrimoni personal. No es pot negociar això.
Aquest home ho deia, això també, i deia, cert, el dret el tens, però a l'exercici del dret el pots posar en pausa. És a dir, és com... Fent la...
Però és incompatible ser andorrà i ser francès? O ser andorrà i espanyol?
Per mi no, però...
Jo crec que això ens ve més d'una... Tinc un amic que sempre parla que hi ha una casta política o una casta d'homes andorrans que els agrada posar-se la boina fins al fondo i que li quedi el pitorrito tieso, saps? És més una mentalitat... Sí, ben amunt, saps? És més una mentalitat així, no? De molt tancada, molt de la por que ens faran. El manual d'Igès ja ho deia, no? Que teníem que tenir els camins plens de rocs i plens de forats.
Els de fora. Els de dins, fora. No.
No, a dins, sí. Clar, perquè no vinguessin els de fora i ens d'allò. Jo crec que que no ens hauria de fer por, amb una societat tan transversal i tan... Els nostres fills avui en dia han fet més quilòmetres en 20 anys amb avió i han estat a més llocs coneixent cultures diferents a les nostres que el que han fet la nostra generació.
De fet, hi ha gent a Andorra que ja la té la doble nacionalitat, que això és quan es fa el debat no surt, però jo, per exemple, em vaig entretenir a mirar països. Per exemple, persones d'Argentina, República Dominicana, molts països llatinoamericans, no poden renunciar a la nacionalitat. És a dir, quan es fan andorrans, conserven la seva d'origen. O, per exemple, jo m'entretenia per fer una mica d'anar a l'extrem. Jo deia, als mossens d'Andorra tenen la nacionalitat andorrana quan venen aquí a fer de mossens i conserven la seva nacionalitat d'origen. Evidentment, això és una mica per fer la broma, perquè aquests són molt poquets, però no, estic d'acord, que finalment potser és més la por d'un sector molt específic, i igual aquesta por també té a veure amb que determinats sectors puguin votar, no? És a dir, perquè cada vegada més això que passava fa 20 anys a Andorra, que tenia gent que comptava vots a les eleccions i que no s'equivocaven, cada vegada és menys. És a dir, cada vegada potser aquest sector perd més el control de dir, bueno, és que jo en unes eleccions més o menys ja puc dir el que passarà.
Sí, són estratègies, diguem, de vots i d'opinions partidistes.
Sí.
Bueno, sí, és així. Una cosa que, bueno, no sé si seran opinions partidistes, però serà una miqueta intensa. Propera sessió de Consell General, 30 de gener, o sigui, d'aquí dos dies, el pressupost, bueno, la llei òmnibus està posposada per al març, però preveu ser una sessió una miqueta maratoniana per a aquest pressupost. Bueno, no hi ha raó que no es trobi entesa o certs compromisos segons les esmenes o reivindicacions d'altres grups polítics, també.
Bueno, tenim un problema a definir, i això es defineix també políticament amb l'execució del pressupost i l'estructuració del pressupost. Vull dir, jo crec que tothom és conscient de que com anem no anem bé. Anem bé aparentment. És cert que econòmicament, doncs, semblaria que les coses funcionen estupendament i el país té, doncs, tota una sèrie d'atractius que el fan sostenible a pesar de la crisi d'aquí amb la neu, però el que sí que és cert és que el pressupost marca la manera de fer i la manera d'actuar el govern, inclús de l'oposició, vull dir, perquè tots anem a darrere. Això és una bicicleta d'aquest tàndem que els primers són els que pedalen, però els de darrere ens estem obligats a anar al mateix ritme. Ja es veurà, vull dir, hi ha tot el tema social, que és un tema que s'ha de solucionar, vull dir que, i nosaltres mateixos a la tertúlia, sense tenir-la escrita, els mateixos temes han sigut els temes que han anat sortint.
Sí, jo crec que serà polèmic, perquè darrerament hi ha la tendència en els executius, no només a Andorra, de fer lleis importants i anar-hi col·locant cosetes. Jo no sé si us en recordeu, va ser l'any passat, em sembla, que es va decidir condonar el deute a persones a qui la casa havia pagat més del compte. Això va ser una petita esmena al pressupost. Va ser una mica, jo t'ho colo aquí, i amb la llei òmnibus va ser una mica el mateix. És a dir, és allò de faig com un gran calaix de sastre i poso temes d'habitatges, socials, econòmics, de política fiscal, d'inversió estrangera, i jo crec que és una mala tendència, perquè
frívolament, no? Tu diries
sí,
que
sí.
És poc rigorós, no?
És a dir, a Espanya va ser un exemple molt clar on Junts, és a dir, el govern va presentar una llei òmnibus, també el govern espanyol, on va col·locar temes com mantenir la reducció dels títols de transport als joves i altres temes una mica més polèmics. Llavors es va acusar alguns partits que van votar en contra de dir, però és que esteu votant en contra de continuar ajudant els joves, i dius, home, ja, però és que aquí anem a votar un per un, perquè és que amb això m'estàs colant coses que no vull votar que sí, i crec que és frívol. És a dir, és una mala pràctica dels governs, això.
Bueno, això el que dius tu, Ramon, és el que ha fet caure una miqueta el govern del veí del nord i el copríncep del senyor Barnier, del primer ministre, amb la llei de pressupost, que hi havia un estalvi de 50 o 60 mil milions d'euros que es tenien que fer, però arran d'això es perdien, doncs, el llit d'hospital, serveis de primera necessitat i tal i qual, que es va dir, doncs, fora, i bueno, ara estan amb la situació que estan.
Clar, et voto que no perquè m'intentes colar coses. Jo crec que això, bueno, podem fer servir adjectius, frivolitat és un, jo crec que manca de cortesia parlamentària és un altre, perquè
això quan nosaltres vam ser al segle XXI al Comú de Sant Julià, això ens passàvem amb el govern del senyor Josep Pintat. Ens colava allà una llista i no li demanàvem que ho fragmentés, i era o sí o no.
Clar.
I aleshores, clar, els nos eren més potents que els sis. I sempre dèiem, fragmenta-ho i veuràs que te'n votarem, probablement te'n votarem el 60% que sí. I no serà només la teva acció. I ens, només ens obligaven i ens deixaven marginats a dir que no.
Bueno, i clar, i després en premsa et surt, tal partit polític vota en contra de les ajudes a... I
el que ha passat ara a Espanya amb el, sí, amb el Parlament amb espanyol, amb Junts.
I dius això, dius, fragmenta, i però és una mala, és una mala sí. praxis, perquè jo, o sigui, jo del Comú d'Escaldes en Gordany, per exemple, d'una cosa que n'estic molt orgullós, és de que la relació amb la minoria és bona, i cada vegada que hem de fer alguna cosa, la minoria està informada. Intentem que en el moment en què hem de prendre la decisió, bueno, a veure què pensen ells també. Al final, qui governa, governa. Però almenys intentes de dir, bueno, igual això, hòstia, potser tens raó que això ho hauríem de canviar una mica. I jo crec que és la bona dinàmica, el dir, bueno, a tu el poble t'ha escollit durant 4 anys, però això no vol dir que ningú negis a l'oposició, perquè l'oposició representa una part del poble que també és important. I aquest tipus de maniobres, de dir, t'ho presento tot de cop i a veure el que et puc colar, jo crec que no és la bona dinàmica amb òrgans de legislatius.
Sí, per el que diu el Ramon Albert, no tots els comuns hi ha la mateixa, diguem, relació, no diré cordial, no, però de ben entesa entre majoria
i minoria. No ho sé, jo parlo d'Escaldes, aquí no vull obrir cap...
Jo parlo del meu cas concret i també hi havia altres companys que estaven a l'oposició i el sentiment era el mateix. El que deies tu ara fa un moment, Ramon, presentar tota la documentació, si màxim hi havia 48 hores, a les 49 i 59 minuts, saps allò que dius, hòstima, tio, ja no em dones ni temps per llegir-me els papers, no? Estic d'acord amb tu, hi ha moltes maneres de fer política. Potser la vostra manera de fer és una política que està pensada més per més endavant, vull dir que potser el vostre projecte no és un projecte exclusivament comunal, sinó que esteu treballant potser per una altra...
Igual perquè tenim sort amb qui hi ha la minoria, també. Que,
sí, també les persones que, fan la diferència.
Sí, que les persones...
Però tu també les fas, aquestes persones.
Sí.
Vull dir, si et radicalitzes, ells també radicalitzen. Vull dir, és una acció-reacció. Vull dir que si tu ets una persona que col·labores, que això és una cosa que ho havíem dit moltes vegades, com pot ser que la primera persona que havia d'ocupar el càrrec que no ocupe estigui marginat, que no té cap tipus d'acció política ni cap tipus... A Sant Julià sempre he reivindicat que va haver-hi una època, ben bé va haver-hi 12 anys, que no hi va haver-hi oposició. Hi havia llista única, una llista que es consensuava abans de fer les eleccions, no? Es feia un equip de 12 persones i llavors s'actuava amb responsabilitat amb l'equip, no 3 tios marginats i 9 tios manant, que després els que manen de cara a la galeria per intentar-se apuntar al màxim de tantos. Va estar bé, aquella època va ser una època molt, molt interessant.
Productiva i fructífera per a la ciutadania. Albert Casal, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí. Ramon Tena, gràcies per la teva presència.
Gràcies. I fins a la propera.
Fins a la propera, amb qui sap, com company de Tertúlia. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.